A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
És dimarts, dia 18 de març. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap en parlarem amb joves, perquè després de 5 anys de l'inici de la pandèmia, quin record en tenen? Els joves de Sant Andreu de la Barca explicaran a Ràdio Sant Andreu els records 5 anys després de l'inici de la pandèmia de la Covid-19. Parlarem també del poliesportiu L'11 del Pavelló, concretament, perquè estan tancats en aquests moments els accessos a la graderia i als vestidors. El regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, donarà respostes al perquè del tancament. I torna el Festival Zero aquest divendres i dissabte a Sant Andreu de la Barca amb 3 propostes molt interessants. Les repassarem amb Ramon Ferrer, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I l'escola Joan Maragall ha guanyat a Catalunya el concurs escolar de l'11. Una molt bona iniciativa on l'escola santandreuenca ha guanyat el concurs per segon any consecutiu. En parlarem avui a l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha decidit tancar els accessos a la graderia i els vestidors del pavelló L'11 després de la detecció d'esquerdes. El consistori ha decidit actuar de forma preventiva i immediata com a mesura de seguretat després que un informe tècnic hagi detectat múltiples esquerdes. La pràctica esportiva a la pista de moment està garantida per poder disputar els partits i activitats programades. Miquel Àngel Abril, regidor d'Esports a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
Sí, tenim actuacions en la part de la pista poliesportiva justament del complex de l'11, degut a que teníem ja detectades unes esquerdes des de feia molts anys, veritablement, en aquesta part del poliesportiu, però amb aquest seguiment que l'Ajuntament ha anat fent en els darrers anys, havíem detectat en els darrers mesos unes esquerdes noves. Llavors, davant d'aquesta situació, hem contractat un servei extern perquè ens pogués fer una diagnosi d'aquestes esquerdes i davant de la visita de la setmana passada d'aquest servei extern va recomanar, després de fer la inspecció in situ, va recomanar el tancament de la zona de les graderies i el que hi ha per sota de les graderies, que són els vestidors i els magatzems, justament. Llavors, davant d'aquesta recomanació, evidentment, vinculat amb un tema de seguretat i per proactivitat i responsabilitat, no podem fer una altra cosa, evidentment, que tancar aquests espais. La pista poliesportiva no queda tancada, per tant, està habilitada per al seu ús. El que sí que queda tancat i perimetrat i delimitat són les grades, l'accés a les grades i el que queda per sota de les grades, és a dir, els vestidors i els magatzems. Llavors, és un tema important de seguretat, vinculat a la seguretat, per tant no podem fer una altra cosa, hem d'actuar amb rapidesa i responsabilitat i això és el que hem fet. Amb la implicació també directa de l'alcalde, en aquest cas, ja donar les instruccions perquè s'actuï de manera urgent en el que és la licitació i adjudicació de les obres per poder solucionar aquest problema l'abans possible i és això el que estem fent en aquests moments.
Sí que s'ha mantingut des de l'Ajuntament reunions amb les entitats esportives?
Sí, directament en el moment de tenir aquesta recomanació d'aquest servei extern ens vam posar en contacte amb les entitats esportives, primer ràpidament per explicar la situació. Les entitats ho van entendre perfectament, entenen que és un tema de seguretat i la seguretat està per sobre de tot. I en aquest moment, bueno, en aquella situació, els hi vam comunicar i hem organitzat d'alguna manera doncs, les possibles solucions altres espais també perquè es puguin, per donar aquesta opció de que puguin tenir les seves competicions sense majors incidències i a partir d'ara mirarem també de reorganitzar perquè competicions i entrenaments doncs, es duguin a terme amb la màxima normalitat possible.
De moment sí que es mantenen aquestes activitats esportives, també les altres activitats del complex L'11 també continuen amb normalitat.
Sí, tot el que és l'esport de salut, és a dir, el complex pels abonats, no té cap mena d'afectació, o sigui, ho vull remarcar, perquè aquest, aquesta problemàtica circumscriu únicament a la part de les grades, el que hi ha per sota de la pista poliesportiva. Llavors, tota la resta de la instal·lació no té cap mena de problema o cap mena d'incidència.
Les paraules del regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, després de l'anunci per part del consistori del tancament dels accessos a la graderia i també als bastidors del pavelló L'11, després de la detecció d'esquerdes. El consistori ha decidit actuar de forma preventiva i també immediata com a mesura de seguretat, després de que un informe tècnic hagi detectat múltiples esquerdes.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Aquests dies a Ràdio Sant Andreu estem realitzant diferents reportatges sobre la pandèmia de la Covid-19. Ara fa 5 anys de l'inici de la pandèmia i també del confinament. Estem recordant en reportatges que vam emetre l'any 2020, ja en 5 capítols ja disponibles a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Però també 5 anys després també estem fent valoració. Avui hem volgut preguntar als joves de Sant Andreu de la Barca com els hi va impactar l'arribada de la pandèmia de la Covid-19. És un reportatge del nostre company Pere Joventí Balcells.
La pandèmia de la Covid-19 va impactar en totes les esferes i en tots els àmbits de la nostra societat. Un dels col·lectius més afectats van ser els joves. Ni anar a estudiar, ni sortir de festa, ni quedar amb els amics, res d'això es podia fer presencial i tot es va tornar virtual. Aquest fet va afectar seriosament en la salut mental dels més petits i joves i avui hem volgut conèixer com recorden aquella etapa, l'esclat de la pandèmia d'ara fa 5 anys.
Estic preguntant com veu viure els joves a la pandèmia ara fa 5 anys.
A veure, aquí a Sant Andreu vam viure bé, el que passa que, pues, com el tema de la pandèmia, pues, molt concentrat a casa sense poder sortir i als balcons pues, era l'únic que podíem sortir. Així que més o menys bé, amb salut i això, però bé.
I com a jove, com ho vas viure, el fet de no poder sortir, de no poder socialitzar?
A veure, amb les grans tecnologies que hi ha ara, pues, penso que no és un problema, entre cometes, però podies parlar amb els teus amics per videollamada o qualsevol altra red social. I la veritat és que era, doncs, de gran ajuda.
Creus que ha marcat un abans i un després, per exemple, doncs, a la teva forma de veure la vida, si encara tens com el trauma potser de no haver pogut sortir aquells temps?
No, per a mi no, però per a altres persones doncs, pot ser que sí.
Jo no me'n recordo molt, la veritat, però sí que me'n recordo que estava a casa amb els meus pares que no vam sortir, però no sé, se'm va passar molt ràpid, en veritat. Perquè és com estar tot el rato en el mateix lloc, doncs, se'm passa ràpid.
El fet d'anar a classe, d'anar a l'escola, com ho veu viure?
Pues fantàstic, sense estudiar he fet tot això i em va passar molt bé en casa. Estava ahí jugant amb la meva germana, però també estava una mica avorrit, perquè anar a l'escola, en veritat, estàs amb els teus amics i tu passes bé.
I ara, a quin curs feu? Cap a quin curs esteu ara?
Quart d'ESO.
Bueno, jo vaig tercer, però ells fan quart.
Jo vaig també a quart d'ESO.
Fa 5 anys estàveu acabant la primària?
Sí, a sisè.
Us vau quedar sense viatge de final de curs, per exemple?
Sí, ens van quedar sense viatge de final de curs.
I això que us marca per sempre, us ho recordeu com amb nostàlgia, heu pogut recuperar una mica el temps perdut?
Bueno, a veure, és com que sí que sense certa nostàlgia, perquè potser has perdut algun ser que estimaves i això, però no tinc molts records tampoc, era molt petit.
Ja està. Per tant, ara ja mireu al futur, nois?
Sí, mirem al futur ara.
Doncs això, una mica com veu viure com a joves la pandèmia d'ara fa 5 anys?
Per mi va ser bastant canvi, però realment em va fer aprendre a poder valorar molt més els moments que vius amb les persones i a poder aprofitar sobretot el temps familiar amb l'entorn amb el que vius.
Perquè fins aquell moment potser no n'eren prou conscients, no? Que un dia doncs, et pot canviar tot i et tanquen a casa i no els veus.
Clar, moltes vegades pues, dius, bueno, ja quedarem, però vale, si demà estem a casa i no podem sortir, com va ser el que va passar, doncs a partir d'allà després vaig saber molt més valorar cada moment.
I el confinament, com el vas viure, amb angoixa, amb estrès, ansietat, o estaves tranquil a casa?
Estava bastant tranquil·la, la veritat. Jo confiava molt amb la salut i amb la gent col·laboradora i els professionals del tema sanitari. I a part també va ser un estudi de carrera, vaig estudiar la carrera online, llavors m'ocupava bastant del temps així, llavors bé.
Poder estar dins del que cap una mica amb tot controlat a casa.
Sí, vaig poder estar controlat, les festes del divendres es feien online, tot així. Va ser guai l'experiència, va ser bé.
Suposo que sí que marca un abans i un després en la teva joventut, entenc que era el que comentaves, ara veus la vida amb uns altres ulls.
Sí, veig la vida d'altres ulls i, per exemple, pues, noto que un any en si ho vaig... es va perdre pel fet d'anar a discoteques o sortir al carrer, perquè vam estar-hi a casa i poder valorar altres coses, sí.
Com ho vas viure tu?
Jo ho vaig viure, bueno, bé, per tema familiar, la veritat que tenia molta salut. Sí que vaig aprendre a gestionar molt bé el meu temps, a fer més exercici a casa, a fer activitats, no?, per estar sempre més activa i no tenir una vida més sedentària. I el tema d'estudis va ser tot online, llavors vaig aprendre a gestionar també aquest tema, a saber com estudiar online. I bueno, jo sento que m'he anclat en aquest any del Covid, que encara tinc 19 anys, però no, la vida ha passat, però ho recordo com un any molt marcat.
És com un lapse de temps molt estrany, no?
És com un salt, que hem passat de 2019 pues, fins a 2025, que ja estem, i sembla que fa dos dies, si no, ja fa anys.
I la recuperació de la tornada doncs, a la presencialitat, us va costar, va ser complicada?
Jo ho vaig agafar moltes ganes, perquè tenia moltes ganes de sortir i estudiar un altre cop a la universitat. De fet, teletreballar, per exemple, ja no m'agrada més tenir una rutina, és el que més trobava a faltar.
Al final estar a casa també agòbia, no? Dius, prou, vull sortir d'aquí, si us plau.
Exacte, el fet de vestir-te cada matí i tot, són detalls que abans no valoràvem i ara sí.
Doncs bé, no sé si ens pots explicar una mica com vas viure la pandèmia ara fa 5 anys.
Pues fue una miqueta difícil perquè no podia sortir a la calle, però sí que és veritat que vaig poder jugar més amb els meus amics i estar més amb la família.
Quants anys tenies quan va esclatar la pandèmia?
Fa 5 anys, pues tenies 8.
Sí, que et va agafar ben jovenet.
Sí, era molt petit. Era molt petit, sí. Ho vam viure tots una miqueta. Va ser una època molt complicada, però bueno, aquí estem.
5 anys després, com us recordeu? Estàveu a casa, no hi havia escola, justament ara fa 5 anys.
Correcte, no hi havia escoles, no podíem anar a treballar, per mi va ser molt dur, més que res perquè jo tenia que seguir teletreballant i bueno, amb els nens a casa va ser molt complicat i no poder veure la família, no poder veure i escoltar tot el que hi havia fora, va ser molt dur.
Per tu no veure els companys de classe, entenc que tot era online, no? No podíeu anar allà.
Sí, fèiem classes online des de l'Skype i pues, crec que eren 3 o 2 hores que fèiem classe i després pues, ja ens anaven i a fer pues, el que podies.
I tu imaginaves que estaries tants mesos confinat a casa? Quan us van enviar a casa en principi eren 15 dies, no?
No m'ho vaig imaginar que fos tant, la veritat.
Aquestes són les coses que explicarem als nostres nets, als nostres fills, no?
La nostra vida es va parar per tothom. Durant un parell de mesos es va parar i només a casa i ja està. I va ser això.
Quan veu recuperar la normalitat, la rutina, va costar?
Sí, va costar. Teníem molta por. Por per als nens, perquè eren petits, i no sabíem com anava tot això, com aniria evolucionant amb la sortida.
Com vas viure l'esclat de la pandèmia? Justament fa 5 anys, el mes de març del 2020.
Bueno, no, és conèixer altres coses de la persona amb la que convives, al fi. Bueno, sí, que vivim amb gent que per molt que ens coneixem no és el mateix que estar a les 24 hores del dia codo con codo, no?, com es diu. I bueno, bé, jo em vaig quedar embarassada i tinc una nena ara de 4 anys que ha fet el febrer. Bé.
Va sortir una cosa bona.
Sí, una mica dur, però dentro de lo malo hay algo bueno, siempre. Y bueno.
I va suposar per això, si un abans i un després, el fet d'haver estat confinada.
Això sí, per lo menos a mi sí, va passar. Però bueno, que tampoc vull que vinga una altra, això no.
Ara comentàvem també amb altres joves que aquest lapse de temps entre el 2019 i el 2025 és com molt estrany. Sembla com que hagi passat poc, molt. Com ho vius tu?
Bueno, si sóc sincera, jo vaig del treball, de la feina a casa i a mi es passa ràpid, sigui pandèmia o no sigui pandèmia. Això no...
Però en qualsevol cas va afectar la teva joventut el fet d'haver viscut una pandèmia.
Sí, això sí, bueno, perquè és una cosa nova que no coneixes, no t'esperes, no... i bueno, experiències diferents.
Bé, jo em va agafar també a la universitat, o sigui, va ser com començar el curs i anar cap a casa, i la veritat que tot el meu curs sí que ens ho vam prendre com 15 dies, 15 dies i 15 dies, i ja... bueno, també treballava a un supermercat, ja també vaig viure com aquesta part, així que una mica de caos i incertesa, sobretot, de no saber què passarà demà, perquè era molt, molt al dia tot.
Però notes que la teva joventut va quedar com una mica paralitzada en aquell moment, com que no podia sortir de festa, no podia sortir amb els amics, havies d'estar treballant en aquest cas, no?, i estudiant d'alguna manera molt estranya.
Sí, una miqueta sí, perquè al final l'etapa aquesta de la universitat doncs va quedar marcada, sobretot, i és això. Els aniversaris els vam celebrar 3 mesos després, sortir de festa tampoc, quan s'acaba, no, arribant Nadal o sopars d'empresa, res. Llavors sí, va ser com un any i mig, quasi, gairebé 2, que sí, tot es va quedar molt paralitzat i vulguis o no afecta.
Sí, és que et canvia la vida, no? Ara parlàvem també que amb algunes companyes que justament doncs ara aprenen a valorar més aquests moments amb la família, aquests moments més presents.
Sí, això sí que és veritat, perquè bueno, sobretot amb la família, jo sí que vaig respectar una miqueta tot el que s'havia de fer, i ara és com, tinc un moment, doncs sí, ens veiem, o em fa mandra anar a fer un cafè, ja, però és que fa un temps no podíem, o havíem d'anar i a tal hora havíem d'estar a casa. Llavors sí, és veritat que prens més consciència i ho valores tot més, per tot el que no hem tingut en aquell moment.
I creus que ens n'hem oblidat prou ràpid o encara és allò, encara hi és present, encara que hàgim recuperat una mica la normalitat?
Jo crec que sí que ens hem oblidat, igual que també ens vam adaptar molt ràpid. Jo crec que som una espècie que ens adaptem a tot el que passa, i si ens diuen tancats, doncs ens tanquem, i si ens diuen sortim per franges, doncs sortim per franges. En aquest sentit, llavors, ara no hi ha res i ja ho hem passat, i sembla que aquells anys hi es fa no res, realment. I de fet, quan pensem, jo personalment, tal cosa que va passar, és com que aquests anys se m'han quedat allà, que no els conto, els conto, i perds també la noció del temps. Llavors sí, ho has oblidat, perquè és una cosa que ja no va amb tu ja, perquè ja no has de fer res que es feia en aquell moment. Llavors penso que sí, que ho hem oblidat molt ràpid.
El que està clar és que la joventut és una actitud vital davant d'una vida que se'ns escapa, com se'ns han escapat aquests 5 anys de cronologia estranya. Tot i així, ara més que mai, valorem el moment present i aquelles coses quotidianes que sempre donaven per fet i que la pandèmia ens va ensenyar que es poden aturar en un moment.
5 anys després de l'inici de la pandèmia de la Covid-19 a Ràdio Sant Andreu, aquests dies estem realitzant reportatges i recordant reportatges i entrevistes que vam emetre en el seu dia, però també 5 anys després estem buscant les valoracions dels santandreuencs i les santandreuenques. Avui hem buscat l'opinió dels joves.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
Torna al Festival Zero a Sant Andreu de la Barca amb la 8a edició. Volem parlar de quines són les obres que podrem veure a Sant Andreu de la Barca dintre del marc del Festival Zero. Ens acompanya Ramon Ferrer, que és tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
Molt bon dia, Jordi.
8a edició. Gràcies. 8a edició del Festival Zero. Recordem que és un festival que no només es fa a Sant Andreu de la Barca, sinó en d'altres poblacions que s'agrupen dintre del que s'anomena el Teatre en Xarxa. Exacte. On ja heu fet ja diverses produccions.
Correcte. De fet, arribem, tal com tu dius, a la 8a edició. És un festival zero. Zero distància entre el públic i l'artista, ja sigui per un tema físic, perquè la distància sigui mínima, ja sigui perquè sigui un tema proper al que els interessa a la ciutadania, en especial atenció als joves.
En especial l'atenció als joves, però dir que el públic del Festival Zero és molt, molt ampli, no?
Tant, i tant. El teatre pot venir tothom, per suposat, i així ho desitgem, però són obres molt pensades per a un públic preferentment jove. Obres que, per la temàtica, pel format, per el dinamisme que en elles hi és, doncs els joves doncs, es poden mostrar molt interessats.
Aquí a Sant Andreu de la Barca les obres les podrem veure durant 2 dies, el dia 21 i el dia 22 de març. Dia 22 de març, 2 obres en un mateix dia, amb 2 escenaris diferents, ara les repassarem. Però quan parlem dels objectius a l'hora de buscar aquestes obres que formen part del Festival Zero, a part d'aquesta producció proximitat, no, de l'espectador amb els sectors que representen les obres. Quines altres peculiaritats tenen aquestes obres del Festival Zero? Són obres molt concretes, també, no?
Són obres, doncs, que tinguin una certa singularitat en quant a diversos aspectes. Un, per exemple, el format. Doncs volem que siguin tres espectacles, doncs que els formats siguin diferents, que la gent descobreixi noves maneres de fer teatre, des del teatre de text, que potser és el que més coneixem, doncs des del circ o alguna performance. I després una mica la temàtica. La idea és que aquelles obres, doncs, que portem, en aquest cas a Sant Andreu de la Barca, després d'haver passat per altres escenaris, com és el TNC o altres municipis on també es fa aquest festival, doncs siguin espectacles de qualitat que t'aportin, doncs, alguna cosa a pensar o algun element, doncs, que, doncs, faci que n'hi hagi una millor cohesió social a la ciutat de Sant Andreu.
Una de les produccions de Teatre Sant Xarxa, en col·laboració amb el Teatre Nacional de Catalunya, és l'obra Massa Brillant, que podem veure el dissabte 22 de març en el Teatre Núria Espert a partir de les 8 de la tarda. Aquesta és d'aquelles obres que sí o sí hem d'anar a veure. Hem de veure la resta, però estem parlant de Massa Brillant, d'aquesta coproducció amb Teatre Sant Xarxa i el Teatre Nacional de Catalunya, que heu pogut veure aquesta obra. Què ens podeu dir de Massa Brillant i per què hem d'anar?
Mira, Massa Brillant és una obra que, com tu has dit, doncs hem fet una coproducció amb el Teatre Nacional de Catalunya, de tal manera que ells ens han donat els recursos com per tirar endavant aquest espectacle. Ells ho van fer-ho al gener, on evidentment, doncs, ja sabem de què va aquesta obra, i nosaltres, doncs, hem fet tota la coproducció, pel que implica la contractació dels artistes, el dramaturg, l'escenògraf, i a partir d'aquí, doncs, hem creat un projecte, doncs, prou a mida del que ens interessava. Un projecte, doncs, on la temàtica que es tracta amb aquesta obra, com amb altres, doncs, que són ben diferents, doncs és tot el que fa referència a la identitat de gènere. I per tant, doncs, els espectadors i espectadores que vinguin al teatre, doncs, veuran una temàtica que va entorn amb aquest tema. És un espectacle, doncs, que ja ha girat per altres municipis. També dir-te que n'hi ha una acció paral·lela entorn amb aquest espectacle, doncs, que estem fent amb els instituts, de tal manera que n'hi ha una persona que dinamitza una mica aquesta temàtica, explicant de què va l'obra, perquè la gent quan hi vagi, sobretot aquests joves que van als instituts, o els joves del grup de teatre, o els joves de l'Esplai Pingüí, doncs sàpiguen el que van a veure, que estiguin més situats i gaudeixin encara més del teatre.
Sí que a l'hora de promocionar, de difondre el Festival Zero, sí que hi ha cada any aquestes accions que concentreu on hi ha el públic, aquest jove, que és el que us interessa, no? que vagi a veure les obres, que segurament alguns d'ells serà la primera experiència, el primer contacte amb, diríem, potser amb el teatre o amb obres d'aquest tipus, no?
Exactament, segur que aquesta obra a més d'un l'impactarà, perquè ben segur que la temàtica no és una temàtica habitual que hagin vist en un marc escènic. I per tant, doncs, per això fem aquest festival, doncs, per fer descobrir en molts casos el teatre a la gent jove, i no tan jove. O sigui que és un dels motius com pel qual fem aquest festival.
Massa Brillant, l'obra que podrem veure en el Teatre Núria Espert el dissabte 22 de març a les 8 de la tarda, i sobre aquesta obra tindrem diverses accions. Primer a tot, aquestes visites als instituts per tal de promocionar les diferents obres del Festival Zero, però en aquest cas del Massa Brillant heu pensat alguna cosa per després, no?
I tant, i tant. Sempre per treure-li tot el suc possible a l'obra, després de veure Massa Brillant tindrem un petit debat amb els actors que hi participen en aquesta obra, en aquest espectacle, de tal manera que tindrem uns 20 minutets per fer aquelles preguntes, aquells qüestionaments o aquells dubtes que ens ha suggerit el Massa Brillant a Sant Andreu de la Barca.
Una altra obra que també podrem veure en el Festival Zero és Orelles. Serà el divendres 21 de març, 8 de la tarda, en el Teatre Núria Espert. Ramon, què ens pots dir d'aquesta obra?
Mira, Orelles és un espectacle molt bonic, és un espectacle íntim, és un espectacle on la gent estarà juntament amb els artistes a l'escenari, on veuran una caravana, on sortiran sorpreses. Sorpreses musicals, sorpreses en forma d'humor, d'ironia, fins i tot d'implicació dels artistes amb el públic. És un espectacle que tant els joves com els que són més petits com els que són més grans gaudiran moltíssim.
I finalment tenim l'obra Acri, Manel Rosés, un espectacle de circ que podrem veure el dissabte 22 de març, 6 de la tarda, això sí, en el casino. Sí. Canvi d'ubicació, ja que tenim Massa Brillant el dissabte 22 de març, en aquest cas en el Teatre Núria Espert, a les 8, per les característiques de l'obra... l'Acri, heu de canviar d'escenari i és en el casino.
Exacte. Pensant que tenim, tal com tu deies, Massa Brillant en el teatre, just cap al vespre, doncs aquesta obra dintre del marc del Festival Zero doncs el fem al casino. És un espectacle que ha guanyat el premi al millor espectacle de teatre en el format de circ al Festival de Teatre de Gijón. És un espectacle on l'artista es baralla amb una escala d'una manera molt divertida, molt singular, on l'acrobàcia és un dels elements principals de l'espectacle, on la manipulació dels objectes i els moviments acrobàtics doncs, estan com a elements prioritaris amb aquest espectacle. És un espectacle per joves, per no tan joves, de fet com orelles, i adults, i que agradarà a tothom.
Doncs Acri, Manel Rosés, el dissabte 22 de març, en aquest cas a les 6 en el casino. Tenim l'altra obra, en aquest cas del Massa Brillant, que la podrem veure en el Teatre Núria Espert, i tenim l'obra Orelles, que la podem veure en el Teatre Núria Espert, però serà el divendres 21 de març a les 8 de la tarda, i per tant... doncs està disponible a través de la pàgina web de teatrenuriaspert.cat, a la compra d'entrades a
teatrenuriaspert.cat.
I després també el Teatre Núria Espert també s'ha afegit amb una campanya que és Cap Butaca Buida. Explica'ns en què consisteix aquesta campanya.
Mira, aquesta campanya és una campanya promoguda dintre del sector cultural teatral de Catalunya, que aquest dissabte 22 de març tots els teatres que s'adhereixin doncs, fan totes accions i totes les promocions perquè la ciutadania doncs, pugui accedir al teatre i doncs, omplim els patis de butaques i que tothom doncs, pugui gaudir. I per tant, Sant Andreu de la Barca, a través del Teatre Núria Espert i en aquest cas del casino, doncs promociona que la gent vagi al teatre, ja sigui de Sant Andreu, per suposat, i d'arreu, com per omplir les butaques.
Doncs esperem que s'omplin totes les butaques, no només la del dissabte, sinó les del divendres, tot aquest festival 08a edició, festival més que consolidat a la ciutat, aquesta producció de teatres en xarxa amb d'altres ajuntaments, d'altres teatres catalans, i que podem veure aquestes tres propostes molt i molt interessants, i que esperem això, que cap butaca buida per veure el Festival Zero i la resta de programació que encara ens queda per veure en el Teatre Núria Espert.
Exacte. Doncs esperem que així sigui, Jordi, i us esperem al teatre.
Doncs Ramon Ferrer, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
L'escola Joan Margall de Sant Andreu de la Barca ha guanyat el concurs escolar de l'11. A Catalunya han participat 9.460 alumnes de 229 centres educatius i l'11 ha premiat a 3 escoles catalanes. Una d'elles és l'escola Joan Margall de Sant Andreu de la Barca, que han estat seleccionats com a guanyadors de Catalunya del 41è concurs escolar del grup social 11, que en aquesta ocasió ha convidat a tots els seus participants a reflexionar i a treballar sobre els efectes negatius que té la soledat no desitjada, tenint en compte la major incidència que té en les persones amb discapacitat. Segons el darrer estudi sobre joventut i solitud no desitjada a Espanya, dut a terme per l'Observatori Soledat Punès i promogut per la Fundació 11, la solitud no desitjada és un problema social que afecta especialment els joves amb una prevalença del 25,5%. Per això, la 49a edició del concurs escolar L'11 ha convidat a l'alumnat a participant a passar de l'educació a l'acció a través de la primera lliga social creada per a nens i nenes i joves per fer front a la solitud no desitjada. Aquesta lliga actua des de l'educació emocional, formant equips escolars i oferint activitats pensades pels mateixos alumnes per afrontar el problema i complir amb el propòsit de la lliga, i és que tots i totes puguem comptar sempre amb un equip. Els docents s'han convertit en grans entrenadors sobre habilitats socials i en aquesta edició han participat, com dèiem, 9.460 alumnes de 229 centres educatius de Catalunya sota la coordinació de 250 mestres. A nivell estatal, més de 140.000 estudiants impulsen la Lliga contra la Soledat No Desitjada, motiu d'aquest concurs. L'any 2024, l'escola Joan Maragall va arribar a la final estatal del 40è concurs escolar de l'ONCE. Per tant, un nou any i un nou premi, reconegut en aquesta ocasió amb el Premi Catalunya del concurs escolar de l'ONCE.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials del Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.